Info Migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia. Edició d'avui divendres 29 de març. Calella ha fet aquest matí la seva presentació com a primera capital catalana de l'esport, que a la pràctica això es traduirà en la celebració de prop d'una norantena d'activitats al llarg del 2019, entre les que són habituals del calendari local i d'altres organitzades expressament per l'ocasió. L'objectiu que es persegueix és demostrar que l'esport és una eina d'integració i d'inclusió que Calella ha vinculat a d'altres àmbits com la cultura o el turisme. Avui també coneixerem en què consisteix l'anomenada llei del tàper que s'està tramitant al Parlament de Catalunya i que podria comportar l'obligació a bars i restaurants d'oferir envasos de plàstic biodegradables perquè els clients s'emportin a casa el que els queda al plat. I en la plana cultural aquest diumenge se celebrarà l'acte de lliurament dels Jocs Florals que convoquen els Amics de la Poesia. En esports, aquest cap de setmana podria caure el primer títol de la temporada per a un equip de Calella. L'equip júnior femení del Club Bàsquet Calella, entrenat per Àlex Moral, podria guanyar la Lliga si venç aquest cap de setmana al Lima Horta. I pel que fa al temps, canvi meteorològic, però per finals del cap de setmana. Demà hi haurà més nuvolositat i possibles pluges la nit de diumenge. Així és com acomiadarem el mes de març i donarem la benvinguda a l'horari d'estiu. Som-hi, doncs. Després d'ostentar la capitalitat del bàsquet català, Calella serà aquest 2019, és aquest 2019, la capital catalana de l'esport, de totes les disciplines, gràcies a la primera designació que n'ha fet la Fundació Catalana de l'Esport. Durant l'any es realitzaran a l'entorn de 90 activitats esportives, entre les habituals del calendari i d'altres que s'afegeixen per així atendre la voluntat de demostrar que la pràctica de l'esport en tota la seva dimensió és una gran eina d'integració i d'inclusió. S'està experimentant, per exemple, amb el programa Futbol Net, que s'està desenvolupant de la mà de la Fundació del Futbol Club Barcelona, però també n'hi haurà d'altres, com el torneig de Futbol 7 per esportistes amb paràlisi cerebral que es disputarà el 25 de maig. En la roda de premsa de presentació de la capitalitat, aquest matí a la sala de plens de l'Ajuntament, s'han anunciat activitats adreçades a gent de totes les edats, com per exemple unes olimpíades de la gent gran, també un duatló popular per persones amb diabetes, caminades per l'entorn natural o xerrades sobre el paper de la dona o la multiculturalitat en el món de l'esport. Pere Sus, president de la Fundació Catalana de l'Esport, ha posat de relleu la necessitat que la capitalitat aconsegueixi que tothom se senti cridat a participar-hi. S'ha mostrat convençut, això sí, que Calella ho aconseguirà.
Que tothom se senti i senti l'esport que es farà durant aquest any, ho senti com una cosa pròpia, no com una cosa aliena. És dir, jo crec que Calella té suficient bagatge, suficient experiència, suficient qualitat amb l'organització de les coses, perquè en definitiva avui dia tots demanem també qualitat. És dir, no podem fer les coses de qualsevol manera, sinó amb qualitat. I Calella ho demostra bastament.
Des de Calella, l'alcaldessa Montserrat Candini ha garantit que la ciutat al complet, tant veïns com clubs i entitats esportives, es conjuraran per complir amb les expectatives posades en la primera capital catalana de l'esport. En aquest sentit, s'ha explicat que el teixit esportiu ha estat puntualment informat de la designació i que a partir d'això han nascut altres propostes que s'afegiran al calendari, com per exemple acollir les fases finals de la Lliga en la qual milita l'equip júnior femení del Club Bàsquet Calella o també les fases d'ascens a Primera Nacional d'Handbol amb la UEC entre els aspirants. Es farà la nit de la capitalitat de l'esport català i a finals d'any s'estrenarà un espot promocional sobre totes les activitats que s'han celebrat al llarg del 2019. Avui també s'ha recordat l'esforç que des del govern municipal s'està fent per la promoció de l'esport amb el desplegament del Pla d'Equipaments Esportius o el projecte Esport City Lab sobre tecnologia aplicada als teixits. Obrim plana política, nova incorporació a la llista electoral que encapçala la candidata a la reelecció Montserrat Candini és la de Josep Puig, l'actual president de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital i qui va ser un dels impulsors de l'actual centre hospitalari calellenc. Josep Puig, que entra a la llista de Junts per Calella, ho fa per voluntat de servei públic i com a reconeixement a la feina feta per l'actual alcaldessa. El partit Junts per Calella el presenta com un activista social i polític, gestor empresarial, Cultural, a banda de presidir l'ABA, és soci actiu d'Òmnium Cultural, entre d'altres entitats locals com l'agrupació sardanista Amics del Museu o l'Aula d'Extensió Universitària. També la candidatura d'Esquerra Republicana ha presentat una nova incorporació, és la d'Olga Cornellà, que s'assuma, doncs, a la llista d'Esquerra per les municipals. Ella és membre de l'Associació de Defensa Animal i Ajuda a Protectores, la DIAP, vol impulsar, diu en la seva tarja de presentació, una ciutat responsable que gestioni de forma ètica la convivència entre persones i animals, vetllant sempre pel seu benestar. I no deixem de parlar d'Esquerra Republicana, perquè el seu diputat al Congrés, Joan Tardà, assistirà aquesta tarda a l'acte de presentació de tots els alcaldables del el Partit Republicà aquí a la comarca del Maresme. Un acte que es farà a l'Espai Mercat, serà a partir de les 7 i estarà presentat pel cap de llista local Xavier Pons-Domènech. Un acte unitari, doncs, de tots els alcaldables d'Esquerra als municipis d'aquí de la comarca. El pròxim 3 d'abril del 2019 es compliran 40 anys de la celebració de les primeres eleccions municipals en una incipient democràcia, una efemèride que l'Ajuntament de Calella commemorarà demà dissabte, reunint i homenatjant les persones que han assumit responsabilitats polítiques i s'han posat al servei del ciutadà en les últimes 4 dècades. Un acte institucional que tindrà lloc a l'Ajuntament Vell, l'edifici que fins al 1991 va ser la seu de la Casa Consistorial aquí a la ciutat de Calella. 1:07, altres notícies. Una nova llei del Parlament de Catalunya obligarà els restaurants a disposar d'envasos de plàstic per poder-te endur el que no t'acabis del plat. És un dels aspectes que recull aquesta nova llei que està tramitant al Parlament de Catalunya per lluitar contra el malbaratament alimentari i que espera poder quantificar el malgast que es fa. La nova llei afecta a restaurants i hotels que estaran obligats a tenir aquests tàpers a disposició, a informar-ne els clients tant verbalment com per escrit a les cartes. Raúl Moreno, diputat socialista al Parlament de Catalunya, és l'impulsor de la proposta.
S'ha perdut aquest valor dels propis aliments i ha fet que les nostres societats comencin a malbaratar aliments de manera molt, molt, molt exagerada, i això té conseqüències socials, econòmiques i mediambientals, i considerem, i hem considerat des del Parlament de Catalunya, que estem en condicions de poder tirar endavant una llei per intentar reduir el malbaratament alimentari en tots els sectors de la cadena alimentària.
Es calcula que aquí a Catalunya es malbaraten 262.000 tones d'aliments, uns 35 quilos per català a l'any. On es produeix més aquest malbaratament és justament a les llars.
A les famílies. I aquesta, a més, és la part més complicada en la qual podem actuar com a administració pública, perquè no podem posar, diguem-ne, a casa de cadascú una persona que controli quin és el malbaratament que s'està fent, no? Però sí que indirectament es poden fer altres mesures que també contempla la llei, que esperem que amb aquestes la gent acabi prenent consciència de que aquest és un tema. És veritat que una llei no canviarà la manera de ser de la gent i tenim unes maneres de consumir molt determinades, però sí que és veritat que hem de començar a posar alguns elements que ens facin reflexionar sobre que el que estem fent, diguem-ne, no és un consum raonable des del punt de vista de les necessitats personals i també de la nostra relació amb el medi ambient.
La proposició de llei també afectarà els banquets de casaments, batejos o comunions. En aquells que hi hagi més de 100 assistents, el restaurant o el servei de càtering haurà de facilitar també que les persones que paguin la factura es puguin endur el que hagi sobrat. I en un altre ordre de qüestions, direm que s'ha decretat llibertat provisional pel detingut dimecres a Mataró per la seva suposada participació en l'agressió sexual múltiple que va tenir lloc a principis de febrer a Sabadell. Després de declarar davant el jutjat d'instrucció número 2 de la població del Vallès, aquest ha decretat mesures cautelars, entre les quals també l'obligació de comparèixer setmanalment al jutjat, la retirada del passaport i la prohibició de sortida del territori. En el procediment hi ha en total 9 investigats, un a presó provisional i 8 en llibertat provisional amb mesures cautelars. Els fets van tenir lloc el passat 3 de febrer en una antiga sucursal bancària que estava abandonada a Sabadell. La víctima de 18 anys va sortir de festa pel centre de la població i per causes que es desconeixen va acabar en aquest local on diverses persones van agredir-la. La jove va aconseguir fugir a peu i una parella que anava en cotxe la va dur a les dependències de la policia local de Sabadell. Una i 10 minuts als esports. Doncs coneguem com cada divendres l'agenda de competició dels equips calellencs amb Badoi Char.
Cap de setmana esportiu on haurem d'estar atents a les juniors del Club Bàsquet Calella, ja que una victòria de la d'Àlex Moral suposarà guanyar la Lliga. Ben diferent és la situació del primer equip del Club Bàsquet Calella, perquè aquest proper cap de setmana jugarà un partit essencial per tal de sortir de la zona de descens directe. Ho faran contra l'Arenys. La Unió Esportiva d'Handbol Calella jugarà aquest proper cap de setmana a la pista del Manyanet. Els de Salva Puig volen aconseguir una victòria per seguir líders en solitari. Recordem que resten 3 partits per acabar la Lliga i els calellencs són els primers classificats, seguits del Banyoles a tan sols un punt. Qui també vol continuar liderant la Lliga són els de Fede Saratxo, el Club de Futbol Calella, que proper cap de setmana juga a casa contra l'Alella, el quart classificat. Els calellencs, recordem, són els primers classificats, empatats a punts amb el Tiana. Els nostres són líders gràcies al gol a baràs. Totes les prèvies dels nostres primers equips i els seus horaris les podreu trobar a la nostra web i així també com a les nostres xarxes socials.
Aquest diumenge, i coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia, els Amics de la Poesia d'aquí de la ciutat celebraran la cerimònia d'entrega dels 37 Jocs Florals de Calella, de la 37a edició dels Jocs Florals. I per aquesta edició s'han rebut un total de 248 composicions poètiques per les diferents categories de premis que han arribat de diversos punts del país. Segons Josep Miracle, el president dels Amics de la Poesia, això denota que el certamen està assolint un gran prestigi al país.
Bé, estem molt contents en aquesta edició també dels Jocs Florals de la nostra ciutat perquè hem rebut un total de 248 composicions poètiques que ens han arribat de tots els indrets de la geografia dels països catalans. Aviam, això vol dir que els nostres Jocs Florals, que la difusió que hi fem i que el prestigi que està agafant aquests Jocs Florals és ben rebut per la gent i pels poetes i escriptors del nostre país.
Els Jocs Florals de Calella es van recuperar l'any 1989 i una de les persones que en va ser l'impulsora és Concepció Urgan, poetessa, a qui s'homenatja a títol pòstum posant el seu nom a un dels premis. La cerimònia d'entrega es farà aquest diumenge a l'església de l'Escola Pia i no a la Sala Mozart, com habitualment, per les obres de reparació de la teulada que s'estan fent aquest equipament ja de titularitat municipal. Justament en la cerimònia es farà referència al 200 aniversari de l'Escola Pia i al 50 anys que celebra també aquest 2019 el grup Pavi Moltó.
Sala Mozart, que és on tradicionalment fem, diguem, els Jocs Florals, tant en arranjament i obres. Per tant, enguany ens desplacem una mica més amunt i ens trobarem per fer l'acte del veredicte i proclamació de guanyadors a l'església de l'Escola Pia, que també podem dir que ells també, com que estan commemorant els 200 anys de la seva institució educativa a la nostra ciutat, doncs farem els nostres Jocs Florals en commemoració també de la seva festa.
El jurat qualificador està format per la poetessa Esther Gatell, mossèn Cinto Busquet, el responsable de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella, i la llibretera calellenca Mar Arenaza. L'editora i filòloga també de la ciutat, Anna Grau, actuarà de mantenidora. I arribem a la recta final de l'informatiu. Abans, però, coneguem la previsió meteorològica.
Meti Polit us ofereix el temps.
Doncs la previsió per aquest cap de setmana amb canvis a la vista amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. De moment, la jornada d'avui no ens ha de portar complicacions. Continuarem amb estabilitat i domini del sol a tot el Maresme, tranquil·litat també pel que fa als vents i pel que fa a l'estat de la mar i unes temperatures que tampoc varien gaire respecte a les d'ahir. Així han estat les mínimes i les màximes passarà el mateix. Valors al centre del dia entre els 15 i els 17 graus. Demà dissabte augmentarà una mica la nuvolositat, però tampoc s'esperen precipitacions, per tant continuarem amb un temps força tranquil i amb temperatures que, doncs, més o menys s'han de mantenir com avui, pujant una mica, però poca cosa. Diumenge, petit canvi de temps, acomiadarem el mes de març amb més núvols i amb la possibilitat d'alguna precipitació de caràcter feble i dispers, sobretot durant la tarda vespre i la nit de diumenge a dilluns, coincidint precisament amb el canvi horari que, recordem, s'haurà d'efectuar la nit de dissabte a diumenge. A les dues haurem de posar a les tres els nostres rellotges.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
I la Torre de Sant Jaume de Pineda de Mar va ser l'espai de creació de refugi d'un geni de l'alta costura. Aquest dissabte s'inaugura una exposició que aprofundeix en la seva relació amb la població maresmenca a partir d'una selecció de 17 vestits icònics de diferents èpoques. Ell va vestir la primera dama nord-americana, Jacqueline Kennedy, monarques d'Europa o estrelles de Hollywood com Ava Gardner o el mite, la icona de l'elegància, Audrey Hepburn. Manuel Pertega s'hi referia com un àngel en aquesta entrevista al programa La Luna de Julia Otero.
Era lo sumo, lo que cualquier diseñador, no cualquiera, el más exigente, podía soñar a tenerla entre las manos en el sentido de poderla vestir. Es que reunía toda la armonía para ese momento de la moda. Una moda muy, muy suturada. Y era tan súper delgada y tan bonita, unos ojos preciosos, una mirada sorprendida. Era un àngel, sí.
Pertegaza Pineda és el títol de l'exposició que s'inaugura demà al migdia a la Fundació Terrats d'Art Gràfic a l'edifici de Can Comas de Pineda de Mar, una exposició comissariada per Javier Hernández Gracia. El visitant també hi trobarà referències de la relació del geni amb Pineda i un espai audiovisual dedicat al dissenyador, una exposició que es podrà veure a Pineda fins l'1 de setembre. Doncs amb aquest apunt acabem l'info migdia d'avui divendres 29 de març i tornarem dilluns. Que acabin de passar un molt bon divendres, disfrutin del cap de setmana. Adéu-siau.
Recupera l'info migdia a radiocalella.cat.